Aquí em va dir, escolta, mira, perquè no se t'infecti, pues tu taparem un mandatge, perquè evidentment treballes amb FEMS. I vale, perfecte, em va posar un mandatge, una vena blanca a la cama, i jo vaig arribar aquí a Elefants, vaig dir bon dia als animals, com sempre,
sí.
I la ioio va començar a seguir-me, i jo treu la trompa i dic, a veure, i ella, el que semblava és que estava encuriosida perquè era aquesta cosa blanca que tenia jo a l'esquena.
Ai, carai.
I llavors li vaig posar la cama, ella va cofar, va tocar, va olorar el bandatge,
sí.
I va dir, ei, tio, no passa res, ja estic tranquil, ja sé el que és, ja pots marxar. Però ella, ens coneixen tant com nosaltres amb elles, llavors quan nosaltres veiem algú diferent amb elles,
esclar,
pues, és alguna alarma o és una...
Va veure que hi havia alguna cosa que
no
fallava, que fallava, sí. Vaja. Escolta, doncs aquí estem passant la tarda. No sé, senyor Marcelí, vostè que li interessa el món dels elefants,
molt.
Si té alguna pregunta per fer, perquè
primera,
els tenim aquí a tocar, eh?
Primera, que, a veure, si és veritat que sempre passen pels mateixos puestos i fan els mateixos camins, com la senda de los elefantes, que allà va ser tremendo perquè van construir una casa al mig del camí dels elefants i ells van passar peti qui peti. Aquesta és una. I la segona, la dels ratolins. Si realment s'espanten si veuen un ratolí.
Molt bé.
Mira, començaré per la més ràpida, és la segona. No. Són animals no. Que viuen i comparteixen, diguem, hàbitat.
Els és igual, un altre bèstia, no s'espanten.
Sí, no hi ha cap problema. I l'altra pregunta és curiosa, perquè sí que acostumen a tenir les mateixes rutes migratòries, però hi ha un cas... que va haver-hi una persona, és d'un americà, que se li va demanar ajuda per entrenar elefants africans per canviar-li les rutes migratòries.
Ah.
Perquè la seva ruta migratòria passava per una zona que estava carregada de furtius.
Ah.
I llavors aquesta persona, Ken Ramírez, és un crac, va dissenyar una espècie d'estructura amb una forma peculiar que incloia aigua. Llavors els elefants ho posaven a la seva ruta migratòria. Llavors passaven allà, aquí hi ha aigua, va haver-hi aigua. Llavors el que van fer és replicar això, aquesta estructura, i posar-la en llocs on ells ho veiessin, però que a poc anava desviant la seva ruta, i fent això durant una sèrie d'anys van aconseguir canviar la ruta migratòria dels elefants i evitar que matessin els furtius.
Com molles de pa, però amb un altre estil, eh?
Sí.
I la segona, els ratolins, que és un altre tòpic.
Sí, els ratolins és això, no tenen cap mena de por, no tenen...
Llegenda mites. Urbana. Molt bé, doncs escolta...
Bueno, a veure, un moment... Ens falta una cosa encara, eh?
Qui parla de
una cosa, no. És un encàrrec que li heu fet al Marc Bala, que havia d'entrevistar un elefant.
Ah, sí,
i
sí.
Ho dic perquè, com que els tenim a tocar, jo crec, Marc, que si vols fer les preguntes...
Doncs
jo crec que li hauríeu de posar una banda sonora, no, Marc, tipus Quintero.
Vinga.
No, perquè fa aquells... Mira, ho tens perfecte.
Sí, ja està, ja te la... Vinga. Com es diu aquesta que tinc davant, Albert?
La que tenim aquí d'esquenes és la Yoyo, després la que està més al costat seu és la Bully, sí. I la Susi la tenim...
No, la Yoyo ja em va bé, que la tinc aquí al davant, i de fet em sentirà des d'aquí. Hola. Moment,
espera't, Yoyo. Espera't,
que venem amb música dalt.
Quin terreny.
Tu, Yoyo, què votaries si poguessis votar aquí al Parlament?
Li fumarà un cop de trompa? Que quedarà rebatut per
terra. Menjarà el micròfon.
Yoyo, et donen crema antiestries?
Mira, perdona, però para un moment.
El
Quintero, tu l'has sentit
mai. Estàs trencant la màgia ara, Toni.
Però tu has sentit...
Ara estava creant un clima d'entrevista.
Quan està entrevistant el Toro, tu l'has sentit embarbussar?
Home.
En cap moment.
Cap moment.
Però m'he embarbussat perquè heu posat un delay que no sentia bé.
L'ha desconcentrat.
Torno a començar.
Vinga.
És que ara estem en un ambient que permet fer això, eh? I però tens l'elefant de cul, vull dir que serà una entrevista...
Ah, de cul? O sigui,
sí, ara està de cul.
Imagina't.
Ara s'està girant. Yoyo, Yoyo, mira'm, carinyo. Ara està.
Sí, ara sí, millor.
Yoyo. Què se sent tenint un cuidador com l'Albert? Yoyo. Si poguessis parlar amb la persona que et va posar el nom, què li diries? M'està responent, amb la cua.
És preciós, aquest moment.
Yoyo, si mai se te'n va una mica la sobretaula amb els xupitos? També vas trompa?
Em permets? Jo. Has vist Dumbo?
L'altre Torre Castanyes.
Quines
talleu
preguntes?
Talleu això perquè...
Quines preguntes?
L'Albert no li vol fer cap pregunta? La
sí,
lleia?
Home, jo crec que una pregunta que el vulguis fer sempre a un elefant que hagis cuidat i que no t'hagis atrevit mai. Aquest és el moment. Que estem en aquest món oníric.
La llum és perfecta, eh, a la tarda?
Sí, sí, no, la veritat és que... Pensa bé, pensa una pregunta.
Hòstia, em pilles així. Jo crec que... Crec que sé tot el que he de saber sobre elles.
Uau.
Bravo.
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 Bravo. Dels dos, qui ha fet el comentari molt per sobre dels dos marcs.
Molt per sobre, sí, sí, molt per sobre. És que és l'especialista.
Clar,
a veure.
Parell de grillats.
Albert Pàmies, moltes gràcies. Que vagi molt bé aquesta trobada de cuidadors d'elefants.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, de cuidadors d'animals i d'elefants, entre d'altres. Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies als marcs.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu. Adéu.
I abans de posar el punt i final, tenim a la senyora, la poetessa Giné, Marta Giné.
I Velasco.
I Velasco, amb una oda a l'elefant.
Ah, molt bé.
Endavant.
La sabana africana de l'elefant trotando, trotando, l'elefante trotando. L'elefant no vol tenir nadons. L'elefant es posa condons. L'elefant i el seu amic elefant són manicuts. Respecteu-los perquè són, elefants al nostre món.
Respecteu què?
No sé.
Què dic?
Visca els elefants, visca. Elefantes de Catalunya.
Visca. Com que n'hi ha tants, visca.
Ha estat extraordinari.
Sí, sí, ha estat. Bueno, la citaven allò a la guinda del pastís i realment l'ha posat. Gràcies, senyora Giné.
I Velasco.
I Velasco. 2 minuts i tornem.
RAC 1. El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
T'imagines explorant una casa màgica amb la teva família? Descobreix el nou pack familiar de la Casa Batlló i gaudeix de la millor experiència immersiva de l'any a un preu reduït. Sales immersives, realitat virtual, quadres interactius i tota la màgia de Gaudí. Informa-te'n a casabatlló.cat i viu un dia inoblidable amb els teus.
Inspira Festival Inclusiu. El dissabte 8 d'octubre vine a viure un festival ple de valors a Ripoll amb Els Catarres, Xiula, Blaumut, Marcel i Júlia, Clams, DJs pel Canvi i també Zona Infantil, Food Trucks i molts, molts valors. Més informació a inspirafestival.com.
Torna el Cavatast, la mostra de caves i gastronomia a Sant Sadurní d'Anoia els dies 7, 8 i 9 d'octubre. No et perdis l'experiència Cavatast amb productes de qualitat de la mà dels seus elaboradors, música en directe i un ampli programa d'activitats. Tota la informació a cavatast.cat, organitzat per l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia.
Barnafil Tardor 2022, el 7 i 8 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
Sorteig benèfic de segells de la Guerra d'Ucraïna en col·laboració amb l'associació Gerelo per recaptar fons per les víctimes.
Si vens i ens dius que has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada gratuïta al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el gabinet numismàtic.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
RAC 1. Tots som 1.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Joan Torres, d'aquí a pocs minuts començarà el primer acte de campanya de Junts per Catalunya a favor de continuar el govern. Qui el fa, aquest primer acte?
Doncs l'ha organitzat i l'encapçalarà la consellera d'Exteriors, Victòria Alsina. Ens en dona més detalls des del Parlament, l'Adrià Santasusagna.
D'aquesta campanya davant la consulta interna de Junts, que començarà dijous i acabarà divendres a les 5 de la tarda. La consellera d'Exteriors, Victòria Alsina, està encapçalant i agafant la bandera del sí, és a dir, de continuar el govern, i d'aquí pocs minuts Alsina reunirà amb alcaldes i regidors de les comarques gironines. Serà a la plaça 1 d'octubre de Girona. Tot plegat, mentre estem a l'espera que les properes hores la presidenta del partit, Laura Borràs, i el secretari general, Jordi Turull, expliquin públicament el posicionament del seu vot.
I mentre la continuïtat del govern penja d'un fil, Ada Colau diu que demanarà a la Generalitat que l'ATM mantingui les bonificacions al metro i l'autobús l'any que ve. L'alcaldessa de Barcelona ho ha dit hores després que el govern espanyol hagi anunciat que allargarà la gratuïtat de Rodalies durant tot el 2023, una mesura que costarà a l'Estat 660 milions d'euros.
En coherència amb aquesta mesura que havíem reclamat des de l'Ajuntament de Barcelona, també creiem que haurem de plantejar a la Generalitat de Catalunya extendre la mateixa bonificació que s'està fent actualment en el transport públic metropolità en alguns títols de metro i d'autobús per garantir que efectivament les famílies puguin arribar a final de mes utilitzant el transport públic, que és el que ens ajuda més a combatre el canvi climàtic.
Tot i això, fa dues setmanes l'ATM ja va advertir que la gratuïtat i les rebaixes al transport estaven deixant el sistema de mobilitat pública en una situació econòmica molt delicada per la manca de recursos per cobrir les despeses i per mantenir un servei de qualitat. Menys de la meitat dels alumnes han utilitzat les activitats de tarda que s'han fet a les escoles durant el mes de setembre. Segons dades d'educació, n'han fet ús 196.000 alumnes d'infantil i primària, és a dir, només un 45% del total en aquestes etapes. Tot i això, la conselleria ho qualifica aquestes tardes de lleure educatiu de molt positives. Destaca que tots els centres han ofert el servei amb normalitat i que no hi ha hagut incidències destacables. Una visió que contrasta, però, amb la de moltes famílies i els sindicats que creuen que les tardes d'oci i extraescolars que s'han organitzat han tingut un impacte negatiu i en demanen la retirada. Ara bé, el conseller Josep González Cambray ja va deixar clar en la seva darrera compareixença al Parlament que aquesta mesura ha vingut per quedar-se. I un apunt de successos és que els Mossos d'Esquadra han detingut dos conductors per conduir multiplicant de llarg el límit d'alcohol permès i de conduir de forma imprudent. El primer, diumenge, a Cervera, circulava en direcció contrària per l'A2 a les 4 de la matinada. Els agents li van donar indicacions perquè s'aturés i, veient que no els feia cas, es van veure obligats a tallar temporalment la circulació per evitar un accident. 10 quilòmetres més enllà van aconseguir aturar-lo. Quadriplicava la taxa d'alcohol permesa. Pel que fa al segon, la multiplicava per 5. En aquest cas, es tracta d'un motorista que circulava per la C16C a Sant Fruitós de Bages. El van aturar en un control d'alcoholèmia i va donar un resultat d'1,28 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat, 5 vegades la taxa màxima permesa. A més, tenia l'ITB caducada. I ara els esports, a Muriel Jové.
El Barça visita aquesta nit l'Inter de Milà a la Champions amb la segona plaça del grup en joc. Enviada especial de RAC1 a Milà, Laia Coll.
D'aquí a menys de 3 hores començarà el primer dels dos duels que Inter i Barça tindran en la propera setmana i que seran claus per decidir qui passa a vuitens de la Champions. Els dos conjunts hi arriben amb dinàmiques totalment oposades. El Barça és líder de la Lliga i l'Inter arriba amb molts problemes, amb una situació complicada, i de fet el futur del seu entrenador, de Simone Inzaghi, es decidirà en funció dels resultats dels propers dies. Xavi ha qualificat el partit d'avui com a crucial i el més probable és que faci un canvi de sistema i el Barça jugui amb tres centrals per com juga l'Inter i també per les nombroses baixes de l'equip en defensa.
El partit començarà a les 9 i el podreu seguir des d'una hora abans a RAC1. De la resta de partits del dia destaca l'altre enfrontament del grup del Barça, el Bayern de Múnich, Victoria Pilsen a 3:15 i el Bruges Atlètic de Madrid a les 9. Abans, aquesta tarda, el Barça ja s'ha imposat a l'Inter a la Youth League, a la Champions Juvenil, per 1-6. En tenis, el català Albert Ramos ha caigut clarament fa uns minuts a l'ATP 500 d'Astana contra el rus Daniil Medvedev en dos sets. Aquest migdia també ho ha fet Carlos Alcaraz contra el belga Goffin el dia que estrenava la seva condició de número 1. I en bàsquet, el Manresa debuta aquesta nit a la Champions en partit a la pista de Limoges francès a 8:45.
I pel que fa al temps, en les properes hores no s'esperen precipitacions enlloc, però aquest dimecres sí que poden aparèixer alguns ruixats poc importants a partir del migdia i al llarg de la tarda a les comarques de Tarragona. A més, a partir del vespre, també al Prepirineu. Pocs canvis en les temperatures, amb una matinada força freda a gran part de l'interior del país, que deixarà pas a unes primeres hores de la tarda entre els 24 i els 28 graus.
Bé, aquest estiu que continua, el continuem tenint a sobre, no hi ha manera de canviar l'armari ni de posar-nos un jersei, si no és aquí a l'estudi de RAC1.
Sí, exacte. Sí, Déu-n'hi-do com apreta encara.
Acaben de fer un iglú, però si vols anar...
Sí, ja bueno, és l'única manera, sí, sí. Joan, moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Oriol Jové, fins després.
Fins després.
En un minut ens posem a explicar el que va ser això sí que, com perquè ho estava empatant la xerrada fa un moment ara microtancat, el que va marcar un abans i un després pel que fa al terrorisme internacional. Ara us ho expliquem.
RAC més 1
i Sexy Dream 1 és presenten per 25 pessetes grans revolucions de la història. Per exemple, la revolució industrial. Temps.
La revolució industrial.
La revolució russa.
La revolució francesa.
La revolució dels clavells.
La revolució energètica.
Molt bé, però aquí l'autèntica revolució és la revolució sexual.
El podcast de sexe a RAC més 1.
Escolta'l a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Revolucionaris del món, us hi esperem.
Amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut passa d'un quart de set del vespre. Mònica Planes, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb Mònica Planes visualitzarem o repassarem, explicarem un documental que ens trasllada 50 anys enrere i d'uns fets que n'hem sentit a parlar molt, com un, podríem dir que és una referència, però molts de nosaltres, jo el primer, no sabem ben bé què és el que va passar. Estem parlant dels Jocs Olímpics a Múnich 72 i aquest títol és el que desenvolupa el que va passar en aquests Jocs Olímpics del 72 a Múnich amb un documental de 3 capítols.
Són 3 capítols de 50 minuts que podeu veure a Filmin. El títol és Múnich 72, no us podeu equivocar, i és el que deies tu, Toni. Tots sabem que als Jocs Olímpics de Múnich es va produir un segrest. Segurament bueno, sabem que era un segrest de la delegació...
I ni això. Alguns teníem un fet terrorista. Ben bé no sabíem... Jo el primer, que hi va haver un acte terrorista, però no sabies exactament què és el que va passar.
Què és el que va passar, i després, que com que al final et sona que hi va haver aquest acte terrorista, no en saps els detalls, i ens hem perdut amb aquella anècdota. De fet, són els Jocs Olímpics que Marc Spitz guanya 7 medalles olímpiques, i per tant, segurament, el gran esdeveniment esportiu també ha acabat com per tapar... Sí, sí. L'altra història que no els interessava tant, clar, que transcendís.
Al final et quedes amb lo bo del joc. En aquest cas et quedes amb lo bo, no amb lo dolent, que va ser, ara que parlem de terrorisme, terrorífic.
Va ser
terrorífic. Ara entrarem als detalls.
En la dimensió, en les conseqüències que va tenir a nivell internacional... En la gestió, que va ser un nyap absolut, que ara, veient el documental, te n'adones que dius, però com és possible que una situació tan greu es gestioni tan malament? I, de fet, el que marca una mica l'aparició del terrorisme modern en la història. Era el grup terrorista palestí Setembre Negre, va irrompre a la Vila Olímpica de Múnich i va segrestar part de la delegació israeliana, que estava integrada per esportistes i entrenadors.
Deixa'm fer aquí ja un petit incís, i és que les mesures de seguretat eren nul·les. És a dir, entren pràcticament com allò que se'n diu en castellà, com Pedro por su casa.
Correcte, perquè, de fet, aquest esdeveniment també canvia els protocols de les organitzacions dels futurs Jocs Olímpics. Només entraven a matar l'entrenador i van ferir un dels esportistes que poques hores més tard moriria. Per tant, els altres nous van quedar retinguts i van anunciar als segrestadors un compte enrere. Mentre el govern israelià no alliberés 234 presos palestins que tenia a les seves presons, mataria un hostatge cada dues hores. I posen un moment en què comencen a comptar enrere i, per tant, han de començar a negociar. Parlem del context. Només feia 27 anys que s'havia alliberat Alemanya del règim nazi quan els hi assignen a Múnich la ciutat esportiva. Era l'any 1966 i això ja va ser polèmic perquè, en certa manera, Alemanya venia d'una situació traumàtica històrica i Alemanya tenia ganes de mostrar al món que era un país nou, amb uns valors absolutament diferents del que havia marcat la Segona Guerra Mundial, però, per altra banda, per exemple, en els israelians els hi suposa un dilema, que és tornar al país que havia provocat un genocidi en el seu poble i haver de celebrar uns Jocs Olímpics com si allà no hagués passat res. Per tant, hi havia moltes ferides obertes, tot el tema de la memòria històrica als anys 70 encara no s'havia començat a gestionar i, per tant, era una situació molt delicada. A Alemanya comença una neteja d'imatge que primer és curiosa i després, tenint en compte com són els esdeveniments, esdevindrà part del despropòsit. Per exemple, la policia alemanya li canvien l'uniforme per tal de treure tots els elements que tinguin connotacions militars. I, per tant, acaba la policia vestida de blau cel amb uns vestits propis de hostesses i hostessos de vol. Blau cel, sense cap tipus de
identificació. Amb un barret blanc. Una mena de, com de boines, no? Una mena de boines, barrets blancs, sí. I sense armes.
Exacte. Semblen els hostessos de la Vila Olímpica.
Com els voluntaris. Que...
Voluntaris olímpics, ho has dit perfecte.
Eren els voluntaris olímpics, però vestits de blau marí. Sí, sí. I amb un barret blanc, i aquests eren els policies, els que havien de gestionar, en fi, el que va passar, sí, que evidentment doncs, no estaven preparats per gestionar-ho.
Perdona, blau cel, que era
blau
més
cel. Blau cel. Exacte, blau cel, gràcies. Blau cel.
Més innocent. Exacte. I més celestial. Els palestins aprofiten, el grup terrorista palestí aprofita aquell caldo de cultiu per dur a terme un segrest que acaba en tragèdia. Són en total 17 morts, 11 membres de la delegació israeliana, un policia i 5 dels 9 terroristes. La polèmica va radicar en què es va decidir que els Jocs Olímpics no s'aturessin malgrat el segrest. I a partir d'aquí ningú en surt ben parat. El govern de Golda Meir no vol cedir davant les amenaces de palestines perquè diu que si cedeixen a partir d'aquell moment tots els israelians quan vagin pel món constantment estaran en el perill de ser segrestats o de patir atemptats terroristes. El govern alemany queda retratat perquè és un país que es demostra incapaç de gestionar una situació de perill i el COI perquè mira per ells i pels jocs i deixa de banda la situació que estan patint. El documental que ofereix Filmin recorre puntualment a les recreacions dramatitzades per ensenyar què passa durant el segrest. A mi no m'agraden gaire les recreacions, però trobo que en aquest cas sembla bastant pròpia com d'una sèrie. I si
el cap dels segrestadors, per cert, a la realitat i després en la ficció, va vestit d'una manera que no és pròpia d'un segrestador. És a dir, va amb un barret i amb una indumentària que és més de... A mi em recordava més l'àrbitre del tricicle de l'espectacle de l'èxit. Que no, és que te'l veus i dius, aquest és el cap dels segrestadors, doncs és aquell, va amb un barret, va fet un pinzell, i aquest és el cap dels terroristes.
Us hauria fet per entrar a la Vila Olímpica.
Sí, però després no canvia.
Després, ell permanentment, que els alemanys negocien amb ells fins a l'extonació perquè els ofereixen diners, els ofereixen de tot, i ells diuen que amb ells els és igual, que ells el que volen és la alliberació dels 234 presos a Israel, que amb ells els és igual, ell que fa permanentment la negociació, ell cada cop baixa com un pinzell amb el barret, la jaqueta, els pantalons, i ell amunt i avall és el que porta la batuta.
En el documental intervenen esportistes israelians que no van ser segrestats, periodistes que van cobrir el segrest, el psicòleg de la policia alemanya, que és el primer que veu que tot plegat és un despropòsit i que no se'n sortiran.
Bueno, és més, disculpa que faci un spoiler aquí, però el psicòleg de la policia alemanya diu que...
Amenaça, spoiler.
Exacte. Quan va arribar, quan van prendre ja la decisió final, ell va veure que això era, que era de, l'operatiu final, el que farien l'operatiu final, va veure, va tenir, va arribar a la conclusió de dir, això serà de tal despropòsit que jo deixo la policia. I va abandonar el cos de policia perquè va veure que allò no anava enlloc. A més, ell va explicar com anaven aquelles reunions, tothom deia la seva, un deia blanc, l'altre deia negre, no hi havia cap mena de... Lo de la policia alemanya és al·lucinant. Cap mena de...
Doncs desmunta una imatge, perquè
no,
realment...
No, la imatge se't cau als peus. O sigui, l'operatiu dels alemanys no saben què fer, no tenen cap grup d'operacions especials. Un diu blanc, l'altre diu negre, un té una idea, l'altre té una altra idea. Aleshores volen entrar a dins la... A dins la...
La Vila Olímpica.
La Vila Olímpica portant un sàndwich, vestits disfressats de cuiners.
Ai, mare.
I aleshores aquest, el segrestador, diu, sí, hombre, a mi me la vas a dar con queso. Queso es ve, que vais aquí de cocinero. I aleshores veus els cuiners, que són policies, que deixen el sàndwich, i el segrestador diu, me llevo los sàndwichs, però los cocineros se queden aquí. Que tienen que venir los cocineros conmigo a traer sándwiches.
Imagineu-vos si demanéssiu...
És que tot és així. Tot és com... O sigui, evidentment hi ha la gran desgràcia i l'assassinat dels atletes. Però vist... O sigui, l'operatiu de la policia és que...
És
ridícul. Després diuen, bueno, vamos a canviar... Quan li han estat a l'hora límit, fan, despleguen, fan el desplegament de tota la policia, els fan vestir amb uns xandalls i els distribueixen per diferents àrees...
Pels terrats
d'allà, d'on estaven segrestats.
Sí.
Però què passa? Que com que la televisió alemanya ho estaven fent com un 24 hores dels Jocs Olímpics i dels esdeveniments, els segrestadors que estaven veient la tele van veure, van dir, hòstia, estos quines són?
Estos aquí?
Van vestidos con unos chandas, con unos fusiles. Coño, estos son los policías. I los tenemos aquí arriba. I aleshores és quan aturen l'operació. Tot és aquest punt de dir... El despropòsit és màxim.
És absolut. El que deies dels cuiners fa molt riure, perquè imagineu-vos que esteu en un hotel de 5 estrelles i ve el xef a l'habitació a portar-vos el menjar. O sigui, disfressen els policies amb, sabeu-ne, els cucurutxos de paper blanc i amb una taula. Que dius, però a veure, és que ni que hagués portat un cuiner de veritat, no aniria vestit com
claro,
si fos un xef 5 estrelles.
Llevava la metralleta en el sombrero, no?
Sí, exacte.
No, clar, perquè a més dius, bueno, si portes un cuiner que els hi vagi fer, no sé, unes creps, pues, bueno, vull dir, no sé, un chateaubriand, sí, però clar, és que arriba el cuiner, els dos cuiners,
con la
i van amb una caixa plena de sàndwich. Però, a veure, i clar, el segrestador diu,
a veure, clar.
Estos dos no van a entrar, tampoc somos idiotes.
Un despropòsit. Després també entrevisten el pilot alemany de l'helicòpter que transportarà els segrestadors, que és un testimoni molt impactant.
Bueno, expliquem-ho, perquè clar, molta gent que no sap la història. O sigui, el segrest es produeix a la Vila Olímpica i els alemanys hi ha un moment que prenen la decisió, pactant amb els segrestadors, de que els deixaran marxar i que els traslladaran des de... com que no han aconseguit l'alliberament dels... perquè el govern israelià, juntament amb la primera ministra, es nega, doncs... el que assoleixen ells de dir, molt bé, no hem assolit això, però sí que volem fugir i ho farem amb els rehens. I aleshores envien dos helicòpters a la Vila Olímpica perquè els carreguin. I un d'ells és aquest pilot
alemany.
Els han de portar a un aeroport.
I allà representa que hi haurà una trampa, que ja en parlarem més endavant.
Trampa,
però aquest
molt
pilot,
ben preparada.
Han passat 50 anys i notes en el pilot... el trauma i el dolor profund que sent d'haver viscut aquella situació. També entrevisten el director del Mossad en aquell moment, que és la persona que Golda Meir envia a Alemanya, a Múnich, per gestionar, diguem, des de la part del govern, i aquest senyor està trasbalsat explicant tota la vivència perquè ell veu com moren davant seu tots els hostatges. Una part de la polèmica és que les negociacions les comencen i tracten els segrestadors com si fossin diplomàtics. I a veure, en qualsevol manual de la negociació no tractes amb aquest nivell d'atenció i respecte uns segrestadors que es posen en una situació d'igual a igual, no? I després, a més, hi ha el fet que els Jocs Olímpics continuïn davant d'aquesta tragèdia. I aquí escoltarem el testimoni d'un periodista israelià, Dan Shilon, que aconsegueix que el canceller alemany Willy Brandt li concedeixi una entrevista per parlar del conflicte. Què passarà? Que, lògicament, li demana explicacions, de dir, però com pot ser que aquests Jocs Olímpics continuïn? I ell li diu, miri, continuïn mentre la situació sigui com està ara. I, a partir d'aquí, escoltem el fragment de veu. Hi haurà algunes coses que no entendreu perquè són en hebreu, però les anirem traduint una mica sobre la marxa.
Chayavim l'amshich. אמר לו, אתה שומע מה שאתה אומר, שני הרוגים זה בסדר, אבל יותר הרוגים זה כבר לא בסדר.
And this is very, very difficult.
Quan el canceller diu que mentre les coses continuïn així mantindran els jocs, ell li diu, escolta, ja hi ha dues persones mortes. Què vol dir? Que amb dues persones mortes no són suficients per aturar uns jocs i que, en canvi, a partir de quants morts necessita vostè perquè els jocs s'aturin? I llavors li insisteix, i si fossin alemanys, si en comptes de ser d'Israel fossin alemanys, què passaria? El posa tant en evidència que l'entrevista es converteix en una situació molt tensa i Dan Shilon explica com va portar les coses a un nivell de tensió que Golda Meir s'enfada perquè el que no volia era trencar les relacions entre Israel i Alemanya i demana, Golda Meir truca a la televisió i demana que acomiadin aquell periodista. I ell diu que, per sort, finalment, el responsable de la televisió no el va acomiadar, però que va ser una situació professional molt crítica. El documental, entre els més petits detalls del segrest, en aquestes tensions entre Israel i Alemanya, els desacords dins de l'equip de la Golda Meir, els nyaps de la policia, els despropòsits negociadors, i l'operatiu acaba sent un fracàs absolut. Els segrestadors demanen un avió per fugir del país amb els hostatges, se'ls emporten amb autocar, després amb helicòpter fins a l'aeroport, i allà posen un helicòpter un altre cop amb policies disfressats, perquè sembla que la policia...
Un avió
amb els policies
disfressats,
que no, sembla que només sabien disfressar-se, aquesta policia, perquè tot l'altre eren realment un desastre. I a partir d'aquí es produeix el gran desastre. Hi ha un tiroteig...
Els segrestadors van a l'avió i diuen otra vez unos policías vestidos de pilotos.
Hi ha un tiroteig, moren part dels segrestadors, tres fugen, però abans de fugir maten als hostatges que tenen encara a dins dels
helicòpters.
En el documental és Ehud Barak qui explica el fracàs de l'operació i què suposa pel poble israelià.
Avira eta kasha meod. Shel tiskul amok.
Diu, l'ambient era de profunda frustració pel resultat. El resultat van ser els taüts. Teníem una delegació formada per 22 atletes i 11 van tornar dins de taüts. Va ser humiliant de cara al món perquè Israel no va poder defensar-se i Alemanya havia fracassat. És a dir, que tota aquesta situació tornava a passar en un país que ja els hi havia fallat moltíssim anys abans. Atenció, aleshores, a les excuses que posen els responsables ineptes de la policia. Aquest que escoltareu és el cap de la policia de Múnic explicant o argumentant per què ha fallat l'operatiu.
Zu dem Augenblick, zu dem sie keine Freigabe der Gefangenen gemacht wurde.
Diu, des del moment que els hostatges no van ser alliberats, estaven pràcticament morts, volguem dir.
No se podia
fer res.
No
es podia salvar. Ja no podíem fer res, per tant, no és un fracàs nostre, sinó una qüestió que era...
Ja venia donat del segrest.
I després...
Estan segrestats, doncs...
Ja està.
Ja estaven morts.
I després, qui es menja el marron és la subcap de policia, que per descomptat era una dona, i és a qui li fan donar més explicacions, i els arguments que ha de donar per justificar el desastre encara són més intolerables.
The question is... why the police operation failed. And the answer was, the reason for the failure of the police operation is comparatively simple to give.
Diu, la resposta va ser: la raó del fracàs de l'operatiu policial és molt senzilla. Al capdavall, els hostatges estaven condemnats a morir i l'únic que podien fer era intentar alliberar-los si els terroristes cometien algun error. Era la nostra única oportunitat i ho vam intentar tot. L'únic que podíem fer era intentar millorar la situació. Hi ha una cosa de la que m'acuso, i és que vaig haver de sacrificar a un dels meus policies. Quin és el cara de quedava un despropòsit per afegir a tota aquesta història? I és que tres dels segrestadors que fugen són detinguts, però
una... És a dir, perdona, amb tot l'operatiu de l'aeroport, que teòricament es pensaven que hi hauria un desplegament de policies i de franctiradors, sembla que n'hi havien cinc, no n'hi havien més. I clar, a la que fallen els primers trets...
Però com és possible que només hi hagi?
Bueno, és que tot és així, tot és... O sigui, és... O sigui,
de mínims, però que no li donaven importància.
O no, sigui... no tenien més, no hi havia més. Però... Van fer un desplegament a l'aeroport a la nit, aleshores van col·locar 5 o 6... El que tenien els van desplegar i no podien fallar. I aleshores els segrestadors, a la que es veuen que els hi han parat un parany, doncs agafen i el primer que fan és assassinar els... I aleshores...
Els
hostatges. I agafen... I tres d'ells s'escapen i els hi perden la pista durant no sé quanta estona perquè s'escapen. O sigui, atenció al poc cercle policial que hi havia. Fins que els detenen.
Els detenen, els tanquen a la presó, però al cap d'unes setmanes uns terroristes palestins segresten un avió de Lufthansa que tenia destinació a Frankfurt i tornen a posar de negociació que alliberin els
tres terroristes
que tenien empresonats. I Alemanya diu, doncs vinga, els tres terroristes per vostè, allibera els tres terroristes que tornen al país...
No, els terroristes van a Líbia.
A Líbia, exacte.
I fan una roda de premsa els tres, explicant
els tres...
per què havien, havien participat en el segrest i després l'assassinat dels hostatges.
Per tant, escoltem el que diu el líder dels terroristes quan fa aquesta roda de premsa.
Really, I have to say why we did the operation in mission. First of all, Germany helps Israel by the money and maybe by the weapon even, and by this weapon and this money the Israeli kill...
Us ho tradueixo. En realitat, primer vull dir que per què van fer l'operació a Múnich. En primer lloc, Alemanya li dona els diners a Israel i segurament també armes. I amb aquestes armes i aquests diners, els israelians maten àrabs a Egipte, a Jordània, al Líban, a Síria i a altres països contra els que estem combatent. Els alemanys celebren els Jocs Olímpics a Alemanya per poder dir que són gent de pau, però no ho són perquè ens han traït i han ajudat a Israel. Per tant, hi ha raons que van més enllà del conflicte a Israel i Palestina. I a partir d'aquí és quan Golda Meir desplega...
Primera ministra.
Correcte. Desplega la operació Ira de Déu, que serà una constant atacs i, diguem, és la resposta o la reacció que provoca un desplegament de violència molt gran contra els palestins.
Bueno, ja, o sigui, la ira de Déu és matar...
Va de buscar els responsables.
Matar a tots els que van participar en el segrest i assassinat dels atletes israelians.
No detenir-los i jutjar-los.
No,
matar-los.
I aleshores es produeix que van passant els anys i es van produint atemptats i assassinats a diferents països del món on estan aquests autors del... És a dir, no els hi va venir ni... Era una venjança, ni d'un dia ni de dos, però anaven caient tots.
I a més amb els danys col·laterals...
Sí, doncs els hi fotia.
Que fes falta, és a dir, que si per matar-ne un n'havien de matar a 20 que hi havia al voltant, doncs es feia. Aquí és on fa impressió el testimoni del director del Mossad, Zvi Zamir, que és el qui fan responsable d'aquesta operació Ira de Déu. I diu això.
Golda Israeli la sot dvarim shani lochzor lahem po dvarim shani kachiti la shamaim.
Diu, Golda Meir em va autoritzar a fer coses que no diré aquí, me les emportaré a la tomba. I quan continua parlant, és el que deies tu, Toni, abans, que es nota que el record de tot el que té li fa tan mal que arriba un moment que s'atipa de l'entrevista i diu, ja en tinc prou, no vull parlar més, deixeu-me estar, ja he parlat massa.
Jo afegiria que ell para l'entrevista, o sigui, arriba un moment que ja en té prou, perquè diu que aleshores comença a parlar del, anava a parlar dels alemanys,
es anava escalfant
contra ells, i hi ha un moment que diu, i deixem-ho aquí, perquè si no encara diré me'n diré de masses grosses, de tota la ineptitud dels alemanys amb tota aquesta causa.
Per cert, que ens escriu un oient, el Martin Held, ens envia un mail i diu: bona tarda, només com a comentari, cap policia d'Europa en aquells anys tenia un grup similar als GEO. Va ser precisament arrel d'aquest fet que es van crear.
Sí, sí, el que passa que, dir-li a aquest oient que aquest tipus d'operatius sí que els tenia Israel. Israel els hi ofereix als alemanys.
Tenia un grup militar...
Israel ja tenia, perquè ja havia viscut, perquè ja havia viscut aquest tipus de circumstàncies, de segrestos amb operacions, per exemple, de segrestament d'avions, etc, etc, amb hostatges, i Israel ja tenia aquest...
Un equip d'èlit.
Un equip d'èlit. I Israel els diu, sí, voleu el nostre equip d'èlit? I Alemanya diu, no, nosaltres, escolta, ja dominem la situació, no cal que ens envís ningú, perquè és aquesta soberbia dels països de dir, nosaltres tenim el nostre
ja
equip,
podem.
No han de venir de fora a fer la feina que nosaltres ja sabrem fer. I d'aquí ve encara l'emprenyada més grossa, perquè demostren que són uns ineptes, la gestió... Esbís Amir, que va acabar sent director del Mossad, estava allà in situ, va veure el despropòsit, i clar, això encara va enfadar més els israelians de dir, bueno, vol dir que vosaltres teniu l'operatiu, que ho teniu tot, i és més, una altra cosa que també ens hem deixat, que primer es va filtrar durant tot un dia, 24 hores, que els hostatges estaven vius, que l'operació havia sigut un èxit i que estaven vius.
Fins i ell... tot ho comuniquen a les famílies.
I a les famílies els diuen que estaven vius, que tot...
Que els havien recuperat,
sí, que els havien salvat i que estaven sa i estalvis. I és el Esbís Amir que truca a la primera ministra i li diu... Escolta, està... Perquè ell està allà i veu com els maten i diu, escolta, que jo els he vist, que els he tocat. Estan tots morts. I passen 24 hores, i el govern alemany aleshores comença
doncs
a filtrar...
Imagina, bueno, les famílies, eh?
Bueno, no, sí, per sí, això hi ha alguns...
Hi ha un testimoni que és el fill d'un dels hostatges,
sí, sí, que, no,
que
no, no.
Se'n va a dormir quan és un nen, i li diuen, vés-te'n a dormir, sí, perquè el teu pare està bé, i és quan es lleva al matí que li han de dir que el pare s'ha mort en l'explosió final dels helicòpters. I és colpidor el seu testimoni perquè continua lluitant per intentar
saber
la veritat, que és el que intenta fer aquest documental, que és reflectir la no resolució del conflicte, que el govern no ha volgut destapar o mostrar, desclassificar els documents oficials que hi ha sobre aquest segrest, i a més reflecteix el trauma dels atletes israelians. Molts d'ells van decidir deixar la competició.
Sí, sí.
I com encara hi ha aquest dolor. Ells expliquen com les autoritats bavareses han dit que desclassificaran aquests documents, però no s'ha fet. El govern alemany, coincidint amb el 50è aniversari, va dir que indemnitzaria les famílies de les víctimes, però com que no incluïa una autoinculpació del govern alemany, han decidit que refusaven aquesta indemnització i que tampoc anaven als actes de commemoració que se celebraven ara aquest mes de setembre.
Doncs, si et sembla, podem saludar a un dels atletes que hi va ser, que és el Paco Amat. Paco, bona tarda.
Bona tarda.
El Paco Amat, de la gran nissaga familiar de l'hoquei herba, és el pare de Pol Amat, un dels millors jugadors del món d'hoquei herba. Paco, tu formaves part de la selecció espanyola d'hoquei herba en els Jocs Olímpics de Múnich. Explica'ns una mica com ho anàveu seguint tot aquest segrest i tots aquests esdeveniments a la Vila Olímpica.
A veure, per el que he sentit i he seguit, en sabeu més vosaltres que jo. Però bueno, nosaltres pues, ho vam viure pues, amb un cop sobretot molt fort, a nivell no ens ho esperàvem, era una cosa que no s'ho esperava ningú, i pues, bueno, jo vaig viure que en aquell moment es produïa un esverament general de directius, de deportistes, de porters, d'etiquetaires, de tot. Hi havia entrava un helicòpter com disparant, jo venia de Múnich de fer uns recados, vaig tirar a terra, allà amb un parterre, o sigui, no sabies el que passava. No sabies el que passava en aquell moment. Era a la tarda, que encara no havia passat, suposo, el del vespre, i me'n vaig anar corrents al meu d'allò, al post on estàvem allotjats l'equip de hockey. Però a l'arribar allà, em vaig trobar amb els directius de la Federació Espanyola de Hockey, amb el Josep Antoni Samarany, amb totes les directives, el Pau Negre, em vaig trobar molta gent amb unes cares blanques, negres, bueno, jo no sabia què havia passat perquè jo venia de fer unes compres a Múnich. Total, que van dir, en Samarany, aquesta gent van dir, diu, els Jocs Olímpics s'han acabat a nivell moral. O sigui, a nivell moral, allò ja era igual jugar que no jugar, participar o no participar, ens era igual el que fessin els directius, els deportistes ho teníem clar. Allò s'havia acabat.
Però, en canvi, els jocs no s'aturen.
No, no s'aturen, però per nosaltres sí. I, per tant, és igual. És igual, perquè els resultats són diferents. No valen, el que està afectat, el rècord que es valen no és. Ho entens? Per un deportista això s'acaba.
Mm-hmm.
Els directius i els polítics s'hi fiquen, i perdona, però no s'hi tenien que ficar, perquè on hi ha la política acaba malament tot, i aquest és el record que jo tinc.
Vosaltres vareu poder seguir tot el desenvolupament de tot el que va passar després, o vareu continuar els jocs? No us van informar del desenllaç d'aquest segrest?
En resum, sí. Que van entrar al vespre, que van assassinar els que hi havia allà hospedats, que l'endemà estava ple de flors de gent, suposo, israelita, posant al costat del pavelló israelista, estava ple de flors, perquè nosaltres estàvem llindant amb ells. Justament llindàvem amb ells. Mm-hmm. Finestres, tinc fotos amb la caputxa, l'arma i amb tot això al costat.
Si estàveu al mateix edifici?
Eren dos, eren apartaments, un al costat de l'altre. Si ell era l'apartament 7, edifici 7, nosaltres érem el d'edifici 8. Només hi havia fer un brinco i passar al del costat.
I no us van canviar de lloc havent-hi aquesta situació ni res?
Bé, no, perquè els jocs van continuar. Tothom, hi va haver l'endemà el gran enterrament. 100.000 persones van omplir l'estadi. Van sortir els 11 ataúds. I tothom en silenci. O sigui, tothom callat, 100.000 persones callat, va parlar en l'Avery Brundage, i, en fi, tothom va quedar, doncs, bueno, allà van sortir, van cantar, unes exèquies, però van sortir i tothom es va quedar a l'estadi ja,
sí.
Pràcticament sense fer res. Saps el que és? No fer res. Llavors, l'endemà va sortir l'ordre de que els jocs tornaven a reprendre's, però amb uns ànims que no veies que no funcionaven. No funcionaven. Tothom parlava, doncs, normal, va, ni si guanyarem, ni no guanyarem, a mi és igual guanyar que no guanyar.
No, clar. Estat,
un desastre. Un desastre a nivell de lo que és els Jocs Olímpics, que està destinat als deportistes. Mm-hmm. Vull dir, ho van estripar tot. Vull dir, ha sigut una olimpiada fatal. Ara, els eminents que em preguntava si havia anat a l'aeroport, si no havia anat a l'aeroport, això jo em vaig perdre la referència, em vaig tancar com amb tothom, amb l'equip, amb l'equip d'Espanya, i apa, esperar resultats, ordres i allò. Però el calendari va continuar. El calendari així esportiu, sí. Però els estadis mig buits, la gent apàtica, és que no podies més. Vull dir, vam sentir el que vam sentir, vam veure el que vam veure, els avions amunt, els altres avall, disparos, tot això, bueno, afecta una olimpiada totalment, i després els morts.
Paco, com a esportista, entens que després molt dels atletes israelians decidissin deixar la seva carrera com a esportistes, abandonar?
Jo crec que sí, jo crec que sí, els hi era molt fàcil. Els hi, estava... Sí, les circumstàncies apoyaven aquesta decisió. Sí, 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 ho entenc.
Et ve de gust veure el documental o prefereixes no remoure els records que tens?
El documental... bueno, no...
T'interessa o prefereixes no remoure aquests records i aquestes vivències?
No, sí, fa molts anys que han passat i també pues, el temps esborra moltes coses. Però per entendre-ho més, pues, sí, sí, el podria veure, sí. Podria veure, però em costaria.
Sí, sí, segur, perquè a nosaltres ens ha gustat, vull dir que imagina't. Paco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Vale. A vosaltres per trucar-me.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
El Paco Amat, que, com dèiem, és de la gran nissaga familiar de l'hoquei herba, que estava a Múnich i que va viure, bueno, el que diu, a partir de, en fi, del desenllaç d'aquest segrest i del que va ser el funeral, el que s'hauria d'haver fet el Comitè Olímpic Internacional és cancel·lar els Jocs Olímpics. És una cosa que tampoc es comprèn com... Bueno, es comprèn perquè ho expliquen al documental. Tots els... Diu... no és, hi ha un periodista, un historiador que diu una frase que me la vaig apuntar però me l'he deixat a casa, que ve a dir que al final el COI el que interessa que l'ètica és el de menys.
Sí, diu que no han sigut mai un exemple de moral.
Ah, exacte. Que la trobo excel·lent. Un Comitè Olímpic Internacional del món dels atletes diu no són un exemple de moral. I la prova és que posen, o sigui, 11 morts en uns Jocs Olímpics i el dia següent el president del Comitè Olímpic diu que s'ha de continuar els Jocs i que per sobre dels països i del terrorisme i tot, i clar, és el que diu ara el Paco, que aquí no hi havia qui es concentrés després del que van viure, no? Això és evident. Molt bé, doncs, per cert, deixa'm dir que els fragments són els ha tingut que doblar la Mònica Planes, perquè la versió és original i és en subtítols, per tant, no... I molts d'ells parlen, doncs, en hebreu, parlen en alemany, per tant, en anglès, vull dir que el documental no està doblat ni en castellà ni en català. Molt bé, el trobareu a Filmin per remoure i bàsicament per saber. Ara ja pots parlar, doncs, amb tots els ets i uts del que va passar a Múnich 72, que molts ho tenien com una referència, però no sé. Sempre ens recordava, sempre veiem aquesta imatge d'aquest segrestador que surt amb un passamuntanyes, amb una borla al cap.
A les terrasses
sí, que dius,
de l'edifici.
I què va passar aquí, no? Doncs ara ja ho podem explicar. Mònica Planes, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ara tornem.
Versió RAC 1.
La família Sants Lloberes portava 83 anys buscant el Josep, desaparegut al front de l'Ebre durant la Guerra Civil, i l'han pogut trobar gràcies al programa d'identificació genètica de la Generalitat. Si tens algun familiar desaparegut durant la Guerra Civil i el franquisme, inscriu-lo al cens de persones desaparegudes i apunta't al programa d'identificació genètica. Tu també pots tancar el dol. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Passatgers d'arreu del món han votat a Aena com a millor grup aeroportuari mundial per les mesures que ha adoptat contra la pandèmia. Donem les gràcies als nostres passatgers i als equips d'Aena per fer-ho possible. Aena, el nostre èxit és el teu reconeixement.
Ministeri de Transportes, Mobilitat i Agenda Urbana. Gobierno d'Espanya.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Com ha anat amb la bici?
Oh, quina suada!
Doncs ja saps.
Sí, ara poso la rentadora amb Detersolin Esport.
Així m'agrada. Detersolin Esport neutralitza les olors i l'armari no farà pudor.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Gris estrena una nova producció a Barcelona més brillant que mai. Gaudeix de la seva edició única 50 aniversari amb les divertides cançons que no podràs parar de cantar i ballar. Desembre, Teatre Tívoli, 10 úniques setmanes. Entrades a Grup Balanar i musicalgris.es.
El vermell d'un gran reserva, el taronja de les melmelades i les carbasses i els bolets, el groc a les fulles que cauen, el verd a les que es queden. I les millors postes de sol acaben en rosa mentre se sopa. Ara, amb un 25% de descompte, torna a somiar on els colors donen vida a la tardor. Paradores.
A partir de l'octubre tindràs una nova manera d'informar-te. Neix Principal, amb les claus de cada tema explicades d'una forma breu, estructurada i visual. Entra a principal.cat i no perdis el temps llegint notícies.
Vols muntar panells fotovoltaics i l'amiant de la teva coberta t'impedeix? A SM Savall som líders en la retirada d'amiant i substitució de cobertes. SM Savall, per una indústria més sostenible. Davant de l'amiant, el millor assessorament. Truca'ns al 93 714 1988 o més informació a retiraamiant.com.
Doncs, com vols que te'l talli?
Doncs mira, vull el serrell curtet, curtet i molt marcat. Els cabells per sobre de l'espatlla llisos, llisos. I també amb tanyeses de negre atzabeja. I posats a fer amb maquilles al contorn dels ulls així, estil egipci.
Vaja, un look com el de la Cleopatra.
Això, com el teu.
Nou Rasca Cleopatra de l'11, amb premis de fins a 100.000 euros i molta diversió. El Rasca Cleopatra està de moda.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprofita la selecció de rentavaixelles Bosch amb fins a 100 euros de reemborsament. Compra a la teva botiga habitual, a la nostra web o truca'ns i t'assessorem. Bosch.
RAC 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Llavors, l'alarma salta si algú intenta entrar. Això és un segon pis, però la terrassa em fa una mica de cosa.
Res, tranquil·la. Mira, amb els sensors de portes i finestres podem detectar vibracions i cops. I així ens anticipem. I fixa-t'hi, amb les càmeres podem veure si passa alguna cosa. Si hi ha un problema real, l'avisem a la policia. Tu pensa que nosaltres som a l'altre costat.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bueno, jo crec que l'Adri i la Vane s'han d'apuntar a la cursa de RAC1 el proper...
D'aquí 15 dies.
Sí, jo m'he apuntat.
Perfecte. És que penseu que el...
Però de cotxe, así que en un polígono.
Que no, de correr.
Que no, és córrer 5 quilòmetres per Sant Cugat. Però serà molt bé.
Que regalen, que regalen.
No, home, no regalen res. Regalen... Bueno, no, a veure... Regalen,
pues, agua.
Participes en una cursa amb els oients de RAC1.
La camiseta, la camiseta... La camiseta tècnica.
A veure, totes les dades us les dono a continuació. Torna a la cursa de RAC1 el diumenge 16 d'octubre a Sant Cugat. RAC1, amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, us convida a participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat. Apunteu-vos-ho diumenge 16 d'octubre a Sant Cugat, setena cursa de RAC1, 5 quilòmetres, 5.000 participants i un recorregut pel centre històric de la ciutat passant pel teatre, auditori, edificis modernistes, golf centenari i més llocs.
I més llocs.
Com vingo la mañana.
Entreneu. Fins demà. Vinga,
adéu.
RAC1.
Només la mar t'ofereix el Mediterrani amb MSC Cruceros, també a l'hivern. Només MSC Cruceros et porta a Itàlia, França o Malta des de Barcelona. De 8 a 11 dies des de 449 euros per persona. Reserva ara i t'oferim el tot inclòs. Consulta la teva agència de viatges o visita msccruceros.es i aconsegueix el millor preu. Només la mar, només MSC Cruceros.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
Doctor, doctor, porto uns dies amb mal de panxa, la mandíbula desencaixada, llagrimeig, espasmes...
És evident, vostè ha anat a veure Corta el Cable Rojo.
Com ho sap?
Perquè està com jo, partit de riure!
Sí, és això, és això!
Després d'11 anys d'èxit, arriba a Barcelona la comèdia més explosiva. Entrades a la venda a teatroapolo.com. La vida és corta. Corta el Cable Rojo.
Inspira Festival Inclusiu. El dissabte 8 d'octubre vine a viure un festival ple de valors a Ripoll amb Els Catarres, Xiula, Blaumut, Marcel i Júlia, Clams, DJs pel Canvi i també Zona Infantil, Food Trucks i molts, molts valors. Més informació a inspirafestival.com.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
T'imagines explorant una casa màgica amb la teva família? Descobreix el nou pack familiar de la Casa Batlló i gaudeix de la millor experiència immersiva de l'any a un preu reduït.